Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui ens despertem amb 5 graus a Espolla, 3 a Vacarisses i 7 a Riudecanyes. I arrenquem aquest dimecres amb aparent normalitat a Rodalies. Fins que es pot parlar de normalitat a Renfe. S'ha pogut restablir el servei de l'R1, la R4 i l'RG1, després que ahir a la tarda s'hagués d'interrompre per un incendi a les vies de Barcelona. I a l'Orient Mitjà aquesta nit s'ha intensificat els atacs. Aquestes són sirenes de Tel Aviv. L'Iran ha bombardejat el cor d'Israel com a resposta a l'assassinat del segon home fort del règim. Com a mínim dues persones haurien mort a Tel Aviv. Israel, per la seva banda, també ha continuat l'ofensiva al Líban, on haurien mort una vintena de persones en diferents punts del país. I aquí a casa nostra, el Parlament i el Congrés, també avui a partir de les 9 estarem molt pendents de les sessions de control. A Catalunya, per veure com estan les coses entre el govern i Esquerra, de cara a divendres, data límit pels pressupostos.
En aquestes hores i dies no només fem aquesta crida a la responsabilitat, que la fem, sinó que ens apliquem la prudència en veda de que hi pugui haver aquesta negociació i aquests pressupostos a Catalunya.
Per ara continuen les trobades, però no consten avenços. I al Congrés, negociacions també en marxa abans que també divendres el govern espanyol aprovi el primer paquet d'ajudes per la guerra de l'Iran. No serà un volum d'ajudes com el de fa 4 anys.
A dia de hoy no estamos en las circunstancias en las que estábamos después de 2 semanas del inicio de la guerra de Ucrania. Y esto es importante a la hora de contextualizar efectivamente también el paquete de medidas.
Això és el ministre Cuerpo, el ministre d'Economia, a les últimes hores. I avui dimecres la vaga del professorat afecta la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi ha manifestacions convocades a Lleida, Manresa o la Seu d'Urgell, i ahir al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre el seguiment va ser de menys d'un 40% segons el departament i més d'un 70% segons els sindicats.
I sabeu el que serà històric? La cara que se li posarà al president el divendres quan les 4 columnes arribin a Barcelona. Paga! 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 Tots a Barcelona!
A 11:15 obrirem secció de televisió i sèries amb Darío Porras i també Mariola Cubells. Parlarem de Torrente.
Què passa, família?
Torrente!
La política la polla, chavales.
¡Que la falla!
I això després de la passejada amb Albert Om. Avui parlarem a partir de les 10 d'Esqueles de Diari, aprofitant que divendres farà 10 anys ja que va morir l'humorista Carles Flavià. La seva esquela deia: Capri, sé finir. Als meus 70 anys no he de patir pel futur. Ni residències, ni carret espitxat per un peruà. El meu futur immediat és Sancho d'Àvila. I a partir de les 11 ens acompanyarà un home que havíeu sentit molt durant la pandèmia.
Estic aprenent a redirigir-ho, des de comprendre que no tinc la culpa de ser com sóc. Et culpabilitzes a tu mateix de fer-te mal. Aleshores, no tinc la culpa de tenir aquesta forma de pensar.
Oriol Mitjà explica en el seu nou llibre que ha publicat, On neix la llum, que es va intentar suïcidar. Parla també de la depressió. Diu que és un llibre que no és una autobiografia ni un assaig, és un testimoni, és un intent, diu, de posar paraules del que ha viscut i que l'escriu per trencar els estigmes i els silencis que encara envolten la salut mental i la depressió. Una depressió que l'afecta molt a la seva vida i que també va afectar, en aquest cas, a la seva mare.
Jo et faig tall.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, xiqui-xi.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fem un cop d'ull a la matinada. Frederic Vincent, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb els administradors de finques que avisen que cada vegada hi ha més contractes de lloguer que s'allarguen automàticament un cop ha vençut el límit de 5 anys o la pròrroga de 3. En lloc de fer un contracte nou, el que es fa és renovar més a més, literalment. Aquesta situació ja afecta pràcticament un 30% dels habitatges que gestiona el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i de Lleida.
I a Brussel·les.
Anuncia que pensa regular els fons de deute privat. Són els préstecs que es donen per part d'empreses que no són bancs. S'han disparat molt, un 20% en l'últim any. La Unió Europea ja estan enllestint una directiva que després han d'aplicar els estats per deixar ben clara la regulació.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb un jutge federal que ha anul·lat les ordres de Donald Trump per tancar Voice of America, una organització de notícies finançada pel govern que emetia a l'Iran, a la Xina, a Rússia o a països amb poca llibertat d'expressió. El jutge diu explícitament que els treballadors han de tornar a la feina abans de dilluns.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb Nvidia, que ha obtingut l'aprovació de Pequín per vendre al país els seus xips d'intel·ligència artificial més potents. Nvidia, recordem, que és l'empresa referent en aquest sentit. Segons l'agència Reuters, la companyia també està preparant una versió del seu xip d'intel·ligència artificial groc que es pugui vendre precisament al mercat xinès.
Avui és dimecres 18 de març, ens hem despertat amb 3 graus a Campdevànol, al Ripollès, 6 graus a Cervera i 10 graus a Mataró. I amb bancs de boira o núvols baixos en diferents punts del litoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona. La resta encara tindrem un cel serè durant una bona estona, a l'espera que a partir del migdia i a la tarda tots aquests núvols de la costa vagin entrant cap a l'interior. Això passarà sobretot al nord-est de Catalunya, comarques de Girona, de Barcelona, el cel quedarà més tapat i a l'interior de Girona podríem tenir alguns ruixats de tarda o vespre. I tot plegat amb una temperatura que tendeix a baixar. Les màximes avui quedaran entre els 15 i 18 graus.
Avui a l'Àgora del Matí, Jordi Amat, Esther Vera, Laura Aznar i Nacho Corredor. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
Silvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Ens actualitzem. Atac de l'Iran amb míssils aquesta matinada contra Tel Aviv amb un balanç d'almenys 2 morts.
El règim iranià ha emès un comunicat que diu que el bombardeig és la revenja per les morts ahir a mans d'Israel. Dalí Larijani, el cap del Consell de Seguretat de Teheran i del cap de la milícia Bashish. L'Iran també ha informat l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que un projectil ha impactat en una de les seves centrals nuclears, però que la instal·lació continua sent segura. Aquesta matinada també hi ha notícia d'impactes de projectils iranians contra una base militar australiana als Emirats Àrabs i d'un nou atac contra l'ambaixada dels Estats Units a l'Iraq. Israel, per la seva banda, ha tornat a bombardejar Beirut amb un balanç de 6 morts i els Estats Units han atacat amb bombes penetrants instal·lacions de míssils iranianes situades a la costa del Golf Pèrsic que suposaven una amenaça per al trànsit marítim.
Anem cap a Jerusalem. Jordi Brascó.
Netanyahu es penja una nova medalla en any electoral. Per això eleva a Ali Larijani a dalt de tot. El considera de facto el màxim responsable de l'Iran després de la mort de Khamenei. El primer ministre israelià, però, insisteix que ell sol no pot tombar el règim.
Estem enfonsant aquest règim amb l'esperança de donar al poble iranià l'oportunitat d'eliminar-lo. No passarà de cop, no passarà fàcilment. Però si persistim en això, els donarem l'oportunitat de tenir el seu destí a les seves pròpies mans.
Com ja va passar després d'anunciar-se la mort de Khamenei, la resposta de l'Iran ha estat un increment del ritme de míssils llançats contra Israel. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
Donald Trump retreu als membres de l'OTAN que no facin costat als Estats Units en la guerra contra l'Iran.
Això poc després de la dimissió del director de contraterrorisme dels Estats Units, que ha mostrat obertament la seva oposició a la intervenció armada contra el règim dels ayatolars.
Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha assegurat que els Estats Units no necessiten l'OTAN, però tot i així ha retret els països de l'Aliança Atlàntica que no s'hagin unit a la crida de defensar l'estret d'Hormuz dels atacs iranians. El president nord-americà considera que això ha servit de test per a demostrar el grau de fidelitat dels aliats occidentals i ha qualificat d'error ximple que l'OTAN li hagi girat l'esquena.
L'OTAN comet un error molt absurd i fa temps que ho dic, em pregunto si l'OTAN mai seria per nosaltres i aquesta ha estat una gran prova perquè no els necessitem, però haurien d'haver estat allà.
Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Pedro Sánchez anunciarà divendres les mesures per contenir l'escalada de preus del combustible que ha provocat la guerra de l'Iran.
La part socialista del govern espanyol es vol limitar als sectors més afectats, però Sumar insisteix en cloure-hi mesures socials. L'executiu ja ha fet un primer pas amb l'alliberament de part de les seves reserves energètiques de petroli.
Madrid, Dani Sanceaja.
Segons el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, l'impacte de la guerra de l'Iran per ara és menor que el de la guerra d'Ucraïna. Es limita al sector primari i al transport, però tot sigui així.
El impacto final va a depender de una incógnita, es decir, de la duración del conflicto, en torno a la qual existe una enorme incertidumbre.
Hi haurà també mesures per estendre les energies renovables i per a les famílies més vulnerables. Suma insisteix a incloure la congelació dels lloguers.
És evident que estan subiendo los precios no solo del gasoil y de la gasolina, sinó també de la cesta de la compra. I és evident que hay un problema habitacional en Espanya.
Yolanda Díaz assegura que encara ho estan negociant. Des de Madrid, Dani Sanidiaja pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 10, notícia de fa pocs minuts. Renfe restableix el servei de les línies R1, RG1 i R4 de Rodalies a Barcelona després que ahir a la tarda es va haver d'interrompre per un incendi prop de les vies entre Plaça Catalunya i Sants.
Les flames van afectar el cablejat i Adif ho ha resolt aquesta matinada. El tall va afectar les línies R1 i RG1 des del Clot fins a Sants i en el cas de l'R4, des d'ahir a mitja tarda fins a la nit, no va circular els trens entre Montcada, Bifurcació i Sants i els convois es desviaven cap a Sant Andreu, al Clot i Passeig de Gràcia. Les causes de l'incendi encara s'estan investigant.
Les reivindicacions de docents i personal educatiu per demanar millors condicions laborals i organitzatives se concentraran avui a la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
Ahir milers de docents es van manifestar al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès. Els sindicats xifren en un 70% el seguiment de la vaga, mentre que el Departament d'Educació rebaixa la xifra fins al 38,4%.
Tarragona, Ricard Buigas.
La manifestació de Tarragona va reunir 10.000 persones, segons l'USTEC, 4.000 segons la Guàrdia Urbana. Vam escoltar reivindicacions com aquesta. La manifestació va viure un dels moments més intensos quan van passar per les seus de la UGT i Comissions Obreres on van criticar l'acord que aquests sindicats han tancat amb el govern. A l'Ebre, més de 2.000 persones, segons l'USTEC, es van concentrar a Tortosa. Diuen que divendres volen continuar fent història a la manifestació de Barcelona. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I tot i les protestes, el govern diu que no es reobrirà la negociació amb els sindicats majoritaris.
L'executiu defensa l'acord firmat fa una setmana amb dos dels sindicats, Comissions Obreres i la UGT, i assegura que la discrepància és ara només pel sou. Sílvia Panenc, que és portaveu del govern.
Pensem que és un bon acord, no només a nivell salarial, sinó també amb totes les mesures que aquestes sí compten amb el suport de tots els representants sindicals de millora del propi sistema. Per tant, el departament i el govern estén la mà a sumar-se a aquest acord.
I dia clau també decisiu per al futur dels pressupostos.
Sí, Salvador Illa i Esquerra es veuen les cares al Parlament amb un executiu que ha intensificat els contactes amb els republicans per mirar de salvar divendres els comptes a la cambra.
Àlex Giral Robert.
Les parts admeten que l'entesa és molt complicada i sobre la taula encara hi ha l'opció que el govern retiri els pressupostos. Els de Salvador Illa, però, voldrien a canvi el compromís d'Esquerra per poder-los aprovar més endavant. Amb la sessió de control a mig matí, la compareixença del president per les crisis d'aquest inici d'any a la tarda, ja es podrà veure com aniran les coses. L'executiu insisteix que esgotarà fins a l'últim minut de negociacions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
Responsabilitat i prudència fins a l'últim moment.
Per ara, el dia límit continua sent divendres, que és quan el Parlament té agendada la votació de les esmenes a la totalitat als comptes, que han presentat tots els partits, menys el PSC i els comuns. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
El balanç del primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència.
Els Mossos han fet 613 detencions i 28.000 identificacions de persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats, que són dades que els Mossos avancen a aquesta casa.
Miquel Jarque.
L'objectiu són els multireincidents, aquells delinqüents que fan del fur i el robatori la seva forma de vida. Rafael Tello, intendent dels Mossos i responsable de l'operatiu Campai, explica aquesta emissora que la majoria ho fan. A més, la pressió policial, principalment a Barcelona, fa que sovint es moguin a poblacions veïnes.
Està clar que quan pressiones i intentes fer la vida impossible a aquest que no tinguin aquest sentiment d'impunitat tan alt, la desplaces. En les zones metropolitanes on nosaltres pensem que hi ha més oportunitats, realitzem dispositius per treballar de manera simultània, sense fronteres.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha defensat al Regne Unit la tecnologia militar que ha desenvolupat Kiev durant els 4 anys de guerra contra Rússia.
Zelensky va pronunciar ahir un discurs a la Cambra dels Comuns on, lluny de demanar ajuda, va presentar la tecnologia ucraïnesa com la millor del món per protegir-se dels drons iranians que fins ara ha fet servir l'exèrcit rus. Avui Zelensky visita Espanya, on s'entrevistarà amb Pedro Sánchez.
Londres, Quim Olivares.
Zelensky, en un discurs davant la Cambra dels Comuns, no va tenir el to suplicant d'altres ocasions i va argumentar que el seu país és el més ben preparat per abatre els drons Shahed de fabricació iraniana.
Si cal aturar un xaquet als Emirats, ho podem fer. Si cal aturar-lo a Europa o al Regne Unit, ho podem fer.
El president Zelensky assegura que actualment ja hi ha més de 200 experts ucraïnesos al Golf Pèrsic per aturar, diu, el terrorisme del règim iranià i promet que són capaços de produir al dia 2.000 interceptors de drons i amb la inversió estrangera adequada, Ucraïna podria subministrar-ne un miler més al dia als aliats. Des de Londres, Quim Olivares, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Les autoritats russes fa gairebé dues setmanes que han tallat internet al mòbil del centre de Moscou. Això ha obligat els moscovites a recuperar tecnologia i hàbits en desús.
Segons el Kremlin, és per protegir-se dels atacs dels drons ucraïnesos, cada cop més intensos, una explicació que genera dubtes als experts i resignació entre la ciutadania.
Moscou, Cristina Solies.
Els moscovites com la Sony estan incomunicats al bell mig de la ciutat més gran d'Europa, però malgrat la incomoditat, s'hi confonen.
Ens hi veiem forçats. Què s'hi pot fer? Si cal, doncs cal. Ens hi haurem d'acostumar.
El desconcert és tan gran que s'han tornat a vendre mapes de paper o walkie-talkies i buscar persones. Malgrat tot, el ciberadvocat Sarkis Darvinian creu que tallar internet no serveix de res.
Sembla que són decisions temporals dictades per una falsa por, però el deteriorament general de la comunicació continuarà.
I vaticina que aquest any el Kremlin ja podrà desconnectar del tot l'internet rus de l'internet global. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I l'OTAN ha mobilitzat 30.000 soldats en un altre punt sensible del planeta, l'Àrtic.
Unes maniobres que evidencien la tensió creixent que es viu amb Rússia a la frontera nord de l'Aliança Atlàntica.
Enviada especial a Tromsø, capital de l'Àrtic noruec, Cèlia Sarnades.
És l'anomenada Operació Resposta Freda que porta avui el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, fins a Noruega. L'Àrtic ja no és un espai de cooperació, tal com es va dissenyar després de la caiguda de la URSS, sinó l'epicentre d'una nova guerra freda, segons ens explica aquí a Tromsø Maya Søytterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
There's a new cold war in the Arctic. It's definitely 100%.
Noruega, frontera nord de l'OTAN, té a pocs quilòmetres a la península de Kola un arsenal de míssils i submarins nuclears russos. Des de l'esclat de la guerra d'Ucraïna, aquest país petit però ric ha multiplicat el seu pressupost de defensa i està reforçant la cooperació amb els veïns nòrdics i el Canadà com a alternativa a un Donald Trump cada cop més imprevisible que reclama Groenlàndia. Des de Tromsø, Cèlia Sarnades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Són les 6 i 17. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
La majoria de lloguers de Catalunya no poden estalviar ni un euro després de pagar el lloguer.
Sí, en concret un 53% dels llogaters no tenen capacitat d'estalvi, una xifra que redueix el 43% en el cas dels propietaris que ja tenen l'habitatge pagat. Ho revela un informe d'Oxfam Intermón que assegura que els lloguers disparats en els últims anys han agreujat molt les desigualtats i la pressió sobre els inquilins. Ara, un de cada tres llogaters a Catalunya ja destinar més de la meitat dels seus ingressos a pagar l'habitatge. L'informe també deixa una dada sorprenent. Una persona propietària amb ingressos de 1.200 euros té més números estalviar que una llogatera que en guanyi 2.000. L'any passat, el 29% dels llogaters a Catalunya van haver de marxar de casa seva perquè no podien pagar el lloguer.
I avui estan programats dos desnonaments a Granollers, un dels quals d'una família que té una menor amb un tumor cerebral.
Malgrat les reunions amb serveis socials, des del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya denuncien la incapacitat de l'administració d'oferir una alternativa real a quedar-se al carrer.
En aquest cas són 15 dies d'hotel, que deixa òbviament a les famílies en una situació inestable i sense una alternativa real. No? Està suposant en realitat, en aquest curt termini, una despesa molt més gran del que suposaria pues poder tenir la capacitat de reallotjar en pisos que siguin de propietat pública. No?
Sentíem Mireia Schroeder, que alerta que des del sindicat estan intervenint per aturar fins a 4 desnonaments a la capital del Vallès Oriental. En total, hi ha 6 persones menors implicades.
I a 3:15 serem també a Sabadell. Parlarem d'un cas sorprenent en què la Sareb, l'antigament conegut com a banc dolent, reclama 2,6 milions d'euros a dues famílies.
L'origen és una permuta d'immobles abans de la crisi del 2008 entre les famílies i una immobiliària que ha fet fallida. La Sareb s'ha quedat amb els pisos de la immobiliària i també amb les hipoteques impagades que va contreure. El problema és que les famílies no en sabien res de les hipoteques i ara el reclamen satisfer l'import pendent.
I avui l'atenció se centrarà també en la Reserva Federal dels Estats Units, que ha de decidir què fa amb els tipus d'interès.
Les tensions geopolítiques i especialment l'alça del preu del petroli fan pensar que la institució que dirigeix Jerome Powell podria optar per no tocar-los. Seria una decisió que no agradaria gens a Donald Trump, que fa temps que el pressiona de males maneres perquè el rebaixi. Paradoxalment, doncs, la guerra a l'Iran iniciada pel president dels Estats Units pot donar arguments fonamentals a la Fed per mantenir el preu del diner en contra del que reclama el mateix Trump.
L'any passat van morir gairebé 5 milions de nens al món abans de fer els 5 anys.
La xifra de morts inclou 2,3 milions de nadons acabats de néixer, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut i altres agències internacionals. Un 58% de la mortalitat infantil es concentra a l'Àfrica. Entre els nadons, la majoria de les morts s'atribueixen a complicacions al part, sobretot quan són prematurs, i a infeccions. Més enllà del primer mes de vida, la malària és la principal causa de mort, amb un 17% dels casos. L'OMS assegura que la mortalitat infantil s'ha reduït notablement en els últims anys, però que cal invertir molt més en vacunació, erradicar la desnutrició i a l'atenció qualificada dels parts.
I les Nacions Unides demanen una investigació independent i ràpida sobre l'atac del Pakistan contra un edifici de Kabul, a l'Afganistan. Ha causat més de 400 morts, segons el règim dels talibans.
Els talibans asseguren que l'edifici només era un hospital amb capacitat per a 2.000 pacients, on es tractaven drogodependents. En canvi, les autoritats pakistaneses diuen que en realitat l'edifici amagava un arsenal. En qualsevol cas, es tracta de l'episodi més mortífer de la guerra que enfronta els dos països. Les autoritats afganeses han difós testimonis de supervivents de l'atac.
Era la cuina fent menjar per als pacients quan de sobte vaig sentir el so d'un avió i la cuina es va omplir de flames. Vaig sortir corrents a fora i vaig veure que hi havia foc a tot arreu i que les flames venien de dalt. Després vaig perdre el coneixement i no recordo res.
Barcelona i Lleida són les dues ciutats de l'Estat on més puja la presència de cocaïna a les aigües residuals.
L'Agència de la Unió Europea sobre Drogues ha publicat un informe que revela que la concentració d'aquesta droga ha augmentat un 22% respecte a l'any passat al clavegram de les ciutats europees. L'estudi analitza 115 ciutats de 25 països diferents i destaca que la cocaïna augmenta sobretot a Espanya, Bèlgica i als Països Baixos. A l'Estat espanyol, Barcelona i Lleida lideren la pujada. Ara hi ha un 185% més de cocaïna a les aigües residuals de Barcelona i un 125% més a les de Lleida que fa un any. El conjunt d'Europa també ha pujat molt la ketamina i, en canvi, ha baixat l'MDMA.
I l'ex-número 2 de la policia espanyola, José Ángel González, nega haver agredit sexualment la inspectora que el va denunciar per violació.
L'exdirector adjunt operatiu va declarar ahir davant del jutge i assegura que és innocent.
Me han destrozado la vida, me han destrozado la vida personal, familiar y profesional. Por algo que realmente que no he hecho en absoluto. Ustedes, muchos de ustedes, ya me han juzgado, me han condenado.
La denunciant també va comparèixer al jutjat amb el seu advocat, Jorge Piedrafita.
Una declaración dura y difícil para la víctima. Ha respondido a todas las preguntas y ha acreditado todos los extremos que se le han preguntado. Frente a eso hemos tenido a un investigado que se acogía a su derecho a mentir, hasta errático.
Segons el magistrat, els fets denunciats podrien comportar diversos delictes d'agressió sexual, coaccions, lesions psíquiques i malversació de diners públics amb l'agreujant d'abús de poder.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada.
El Can, que actua avui al Gran Teatre del Liceu, l'artista presentarà el seu últim disc, Calma, dins el festival Guitar BCN. El concert és a 8:45 del vespre, encara queden algunes entrades, i demà també actuarà a l'Auditori de Girona.
Cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable.
La segona.
I J.J. Johansson, una de les figures més singulars del pop contemporani europeu, actua avui també a la capital catalana. El cantant suec ho farà a la Sala La Paloma dins el festival Cruïlla d'hivern. El concert és a 8:45 del vespre.
I la tercera?
Llueve. Yeah.
Rússia, que torna després d'una parada de 2 anys. De moment no hi ha confirmades ni ciutats ni dates concretes dels concerts, tot i que han dit que se sabrà aviat. El que sí que han fet és posar 2 dates per la prevenda de les entrades. Serà dimarts 24 de març a les 12, només per la comunitat vinculada a la banda, i l'altre serà el 26 de març també a les 12.
I pel que fa als esports, Marc Andrés, bon dia.
Bon dia.
El Barça juga avui ser als quarts de final de la Champions.
A 6:45 i des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio, Barça-Newcastle al Camp Nou. El conjunt blaugrana necessita la victòria després de l'empat a 1 en terres angleses. Per aquest partit, l'equip tindrà les baixes de Koundé, Balde, De Jong i Christensen per un Hansi Flick, que a la prèvia ha declarat que es vol retirar al Barça.
Crec que és un moment en què tenim molt de temps. No hi ha res. Jo no tinc pensaments de marxar enlloc ni res per l'estil. Soc aquí i aquest serà el meu darrer club, la meva darrera feina. Soc molt feliç per això.
Acabat el Barça-Newcastle, a les 9 es jugaran el Tottenham Atlètic de Madrid, Liverpool, Galatasaray i Bayern de Múnich, Atalanta.
I ells van decidir els primers classificats per als quarts de final, entre els quals el Real Madrid.
Que va guanyar 1-2 al camp del Manchester City amb un doblet de Vinícius i 5-1 al global de l'eliminatòria en una tornada decidida al minut 20 amb el penal i la vermella Bernardo Silva. La notícia del partit la deixava el porter Courtois, que va haver de ser substituït al descans per lesió. També ells van classificar l'Sporting de Portugal, que amb un 5-0 va remuntar els 3 gols de diferència del Bodø/Glimt, l'Arsenal, que va derrotar el Bayer Leverkusen, i el PSG, que es va imposar per un global de 2-8 al Chelsea.
I aquest vespre duel català per ser a la final de la Copa de la Reina.
A les 9 del vespre al Johan Cruyff, Barça-Badalona-Wimbledon amb empat a 0 de l'anada. Qui guanyi s'enfrontarà a la final a l'Atlètic de Madrid, que ahir va eliminar el Tenerife.
Avui, a partir de les 11 al matí, de Catalunya Ràdio, entrevistarem Oriol Mitjà, que publica el llibre On neix la llum, on parla de la seva depressió. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui, dia de l'espectador, potser un bon motiu per llevar-vos podria ser anar al cine. I jo tinc una recomanació. Torrente Presidente, l'última entrega de la saga de Santiago Segura. Sense cap mena d'ironia, crec que pot ser interessant veure-la per comprovar com ha evolucionat aquesta saga, que va començar com una claríssima crítica social i ha acabat convertint-se en un producte que no és que agradi, és que enamora a la mateixa gent que va començar criticant. De fet, tant els hi agrada que fins i tot hi surten la mare de Cofois. Vito Quiles, Carlos Herrera, el fill de Luis Bárcenas, Juan del Val i altres ínclits personatges de la dreta espanyola més rància han estat encantats de fer-hi un cameo. Així que, amb esperit antropològic i, si cal, amb una pinça al nas, crec que pot ser interessant anar-hi per comprovar com Torrente ja és un producte que no només ja no critica, sinó que blanqueja i fa entranyable i simpàtica l'ultradreta espanyola.
I avui cançons sobre la tornada de la Lliga de Campions.
Barça-Newcastle, i per tant posem més cançons que comencen per la tornada, com aquest temasso de Marzan de Vandellas, que, per cert, quan el van treure, buscaven un so que s'assemblés el màxim possible al Dancing in the Street que havien fet i que havien tingut un èxit enorme. Els Tears for Fears començaven la cançó ja amb el títol Shout, que també és la tornada d'aquest temasso. També, per cert, que el Mundial de Sud-àfrica se'n va fer una versió com a himne no oficial de la selecció anglesa. En aquest Mundial la selecció anglesa va caure 8ens. Per tant, això de que els anglesos caiguin a 8ens semblava apropiat amb aquesta cançó d'avui. Ways in the gobble, when I see that I wanna see, when I see that I wanna ways in the gobble. Aviam, tècnicament, la tornada del seu gran hit dels Amics de les Art era allò d'heu vingut a robar-nos les dones, o els homes, en la versió que vam fer amb el Santi Balmes en el dia dels 20 anys, però el tema començava amb aquest, que no sé si és la tornada, però si sembla.
Ways in the Gable.
Amb aquest Ways in the Gable famosíssim, també.
Què vol dir, això?
No vol dir res, ho han dit, vol dir res.
És com quan cantàvem que no és en anglès quan érem petits.
Sí,
no?
jo n'hi deia cantant vikingos.
Can you watch it? Can you watch it?
Exacte.
En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ha atacat aquesta nit amb míssils Tel Aviv, amb un balanç d'almenys 2 morts.
Teheran situa l'atac en la revenja per les morts al cap de seguretat iranià i figura clau del règim, Ali Larijani, i del màxim responsable de la milícia Bashish, amb bombardejos israelians.
Donald Trump perd el cap d'antiterrorisme pel seu desacord amb la guerra de l'Iran.
I llança nous retrets per la manca d'implicació dels socis de l'OTAN.
L'OTAN comet un error molt absurd i fa temps que ho dic, em pregunto si l'OTAN mai seria per nosaltres. I aquesta ha estat una gran prova, perquè no els necessitem, però haurien d'haver estat allà.
I aquí, novetat de matinada, Renfe restableix el servei a les línies R1, RG1 i R4 de Rodalies a Barcelona.
Això després que ahir la tarda es va haver d'interrompre per un incendi a prop de les vies entre Plaça Catalunya i Sants. Les flames van afectar el cablejat i Adif ho ha resolt aquesta matinada.
Un dia en què també, atenció, estarem pendents de l'impacte que tindrà en la mobilitat d'aquest matí els mestres i professors que faran vaga avui a la Catalunya Central, Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran.
Els sindicats xifren en un 70% el seguiment de la vaga d'ahir, mentre que Educació rebaixa fins al 38%. Tot i les protestes, el govern es nega a reobrir la negociació. Sílvia Paneque, portaveu.
Pensem que és un bon acord, no només a nivell salarial, sinó també amb totes les mesures que aquestes sí compten amb el suport de tots els representants sindicals de millora del propi sistema. Per tant, el departament i el govern estén la mà a sumar-se a aquest acord.
Hores decisives també per desencallar els pressupostos del govern, que divendres tenen previst el primer tràmit parlamentari.
Des de l'oposició sostenen que ella fracassarà si no pot aprovar pressupostos. Salvador Vergés és el portaveu de Junts.
Només portarà més inestabilitat. El que fa és fer perdre encara més el temps al país i demostra que aquesta estratègia del Partit Socialista, del president Illa, de portar uns pressupostos al Parlament que no compten amb els suports suficients, evidentment l'aboca al fracàs.
Balanç del primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència, segons dades avançades pels Mossos d'Esquadra a aquesta casa.
En total s'han fet 613 detencions i 28.000 identificacions de persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats.
I la majoria de llogaters de Catalunya no poden estalviar ni un euro després de pagar el lloguer.
Ho revela un informe d'Oxfam Intermón que també alerta que un de cada tres inquilins ja destina més de la meitat dels seus ingressos a pagar l'habitatge.
Unidor. I una altra dada, Barcelona i Lleida són les dues ciutats de l'Estat on més puja la presència de cocaïna a les aigües residuals.
L'Agència de la Unió Europea sobre Drogues ha publicat un informe que revela que la concentració d'aquesta droga ha augmentat un 22% respecte a l'any passat al clavegueram de les ciutats europees.
I Catalunya tindrà una primavera amb molt pol·len per la pluja i la inestabilitat climàtica.
La xarxa aerobiològica de Catalunya preveu una temporada especialment intensa per les persones al·lèrgiques. Jordina Belmonte, coordinadora de l'entitat.
És una mala notícia pels que són al·lèrgics. Els pol·lens de les herbes tornen a florir o fins i tot germinen noves llavors i creixen més plantes i aquestes es poden allargar tranquil·lament en pol·linitzacions importants fins a l'estiu.
Repassem ara les portades de la premsa un dia més amb la guerra a l'Orient Mitjà en totes les portades. Marc Jurado.
Sí, diari Ara, Israel segueix l'ofensiva contra el lideratge iranià i mata Ali Larijani. La Vanguardia dimiteix un alt càrrec de Trump perquè l'Iran no suposava cap amenaça. El País, Israel mata en un bombardeig al número 2 del règim iranià i el periòdico, el pla anticrisi serà temporal i només per carburants i llum. En política catalana, diari Ara, el govern es planteja en retirar els pressupostos abans de divendres. El periòdico, el govern i Esquerra negocien el límit per salvar els pressupostos. També en portada, El País, el PP i Vox s'acosten al Congrés davant la nova etapa de pactes. El periòdico, l'exdau, nega cap agressió sexual i carrega contra la víctima, diu textualment, m'han destrossat la vida, La Vanguardia, llum verda a la Unió del Tramvia de la Diagonal al 2031. I algun tema més d'aquest dimecres. El País, Mèxic, saluda el gest de Felip VI sobre la conquesta i diari Ara, col·lapse diari al metro de Fabra i Puig, un diari que també explica a la portada que l'Eurocambra troba proves suficients contra Toni Comín per assetjament.
I avui a Sallent, al Bages, es desperten amb 2 graus, al migdia arribaran els 17 i a Gandesa en tenen 7 amb una màxima prevista de 15. Tot això en un dia que començarà amb força sol, però també amb alguns núvols a la costa. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia, sí. Ja tenim a aquesta hora alguns bancs de boira o núvols baixos al litoral de Barcelona i de Tarragona. Aquest matí encara farà sol, però la majoria de comarques, i a la tarda s'ennuvolarà i podrien caure alguns ruixats a l'interior de les comarques de Girona. Comença a baixar la temperatura, excepte el Pla a Lleida. Aquí sí que encara podrien passar dels 20 graus.
Hi ha dos dies que divendres es debatin els pressupostos al Parlament. Arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. La disputa entre el PSC i Esquerra sobre els pressupostos no té res a veure amb el finançament de la Generalitat ni amb la possible recaptació de l'IRPF. La cosa va, per dir-ho ras i curt, del futur polític d'Oriol Junqueras i del seu partit. Si Esquerra cedeix al pressing de Salvador Illa i amb les eleccions municipals a tocar, en les quals podria començar l'hegemonia d'Aliança Catalana, Junqueras podria quedar-se en pilotes i sense cap mena de rol en el nou bipartidisme nacional. Ara per ara, el líder d'Esquerra fa bé en no tenir cap pressa i recordar que els pactes s'han de complir. En el fons, Junqueras sap que la nova pluja de milions que augura el PSC acabarà com totes les precedents, amb el serveis públics col·lapsats i els trens fora d'hora. Jo d'ell resistiria. I si Salvador Illa s'emprenya i decideix convocar eleccions, Junqueras, si més no, encara s'hi podrà presentar amb certes garanties.
Amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, avui amb la música de Bruno Mars i Marry You, i és que tal dia com avui, un 18 de març, però de l'any 95, l'infanta Helena de Borbó, filla gran de Joan Carles I i Sofia, es va casar amb Jaime de Marichalar.
Sí,
la cerimònia va tenir lloc a la catedral de Sevilla i va ser el primer casament reial a Espanya en gairebé un segle, celebrat davant de nombroses cases reials europees. L'enllaç es va convertir en un esdeveniment històric per la ciutat. El matrimoni, però, va acabar anys més tard, el 25 de novembre del 2009. Van anunciar el divorci després del cessament de la seva convivència dos anys abans.
I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
Una pregunta. Quantes espècies d'ocells hi ha a Catalunya? Ha sigut la dada maiol d'avui, una dada que ens ha donat molt joc.
Paco Torres, quantes espècies d'ocells hi ha?
55.
55?
Més,
103. Home, no, 103. Més. Jo diria que unes 1.000.
Sí, 233 espècies diferents d'ocells. Quina és l'espècie més abundant d'ocells?
L'oreneta.
Per on van els ocells?
Pel cel.
Pardal. El pardal és l'espècie... El segueixen el gafarró, el pit roig, el rossinyol i el pinçà.
Rossinyol.
Que vas a prats.
Més escasses. Apunteu,
si us en deia. Si fossis un ocell, quin ocell series?
Colom.
Ai, no!
Em preocupes quant de temps ha de dedicar el Maiol a pensar aquestes bromes?
M'encanta, per favor, de veritat.
Bueno, i per això quan són festes on?
Mira, tot a punt per les festes de Sant Josep de Miami Platja, Mont-roig del Camp. Les festes començaran avui a les 7 al Parc de les Oliveres, amb el pregó de festa major que anirà a càrrec d'Antònia.
Qui fa aquest any? L'Antònia.
L'Antònia i la Dolors Boquera, que van ser dues de les primeres famílies que van establir
negocis.
Maria Dolors. Sí, l'Antònia i la Maria Dolors.
Sí, la Maria Dolors.
Van ser dues de les primeres famílies que van establir aquests negocis a Miami Platja.
Sí.
L'acte comptarà també, alerta, amb l'actuació del Coro Raciero, Arena del Camino.
Ah.
I es repartirà coca de sucre.
Ah, coca, es repartirà i sucre.
Sí.
I cava.
No, coca de sucre i cava entre els assistents.
I a les xarxes, Marta Diana.
Doncs s'ha fet viral el vídeo de la Candela, que és una jove controladora aèria que quan va coincidir amb el seu pare, que és pilot d'avió d'Iberia. Ella volia coincidir amb ell abans que jubilés i mentre estava treballant va passar això. Això va passar l'any passat, però s'ha fet públic en les últimes hores al compte d'X de controladors aeris.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de la Reyes, és treballadora de la Generalitat i critica el nou model d'avaluació de competències i assoliment d'objectius per al personal públic, anunciat pel govern fa un any. Concretament, es preveia un sistema d'avaluació de l'assoliment dels objectius, individuals i col·lectius, que, entre altres coses, feia avaluar companys de feina.
I el pitjor de tot és que em posen que tenim que avaluar a professionals d'altres nivells, com, per exemple, els subalterns, a les de la neteja, als educadors o educadores d'educació especial. Qui sóc jo? Què sé que fa la seva feina? Com fa la seva feina?
La Generalitat respon que finalment enguany s'ha deixat sense efecte aquesta part del pacte a causa de l'alta mobilitat en tots els departaments públics.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
La nostra increïble banana de primera està només 1,09 al quilo.
Un 26% menys?
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. El preu del petroli ha baixat més d'un 2%, se situa en 101 dòlars al barril de Brent. Aquesta petita correcció ha donat un respir a les borses. El Nikkei, l'índex de referència a Tòquio, creix un 3% aquest matí. I ahir les borses europees també van tancar la jornada en verd. L'Ibex és un dels parquets que més ha millorat, amb una pujada d'un 1%. El preu del gas, però, de moment continua a l'alça. Avui creixerà un 0,65% fins als 51 euros al megawatt hora. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
A Endesa, més energia és més estalvi. Si ara, a més de la llum, portes el gas, tindràs fins a un 30% de descompte en el consum de gas durant el primer any. Contracta al 800 700 700 al teu punt Endesa o endesa.com.
A la vostra dreta, l'obra original Berenar. Fixeu-vos en les seves textures, en la delicadesa i la lentitud de cada traç.
És un autèntic Noel?
Efectivament, pernil sobre pa. I també el de la vostra esquerra, el fresc Piscolabis.
A Noel, cuidem cada llesca de la gamma Delícies com una obra d'art. Noel, xarcuteria de tota la vida.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Se'm resisteix. No puc, tio, no puc. O sigui, sé fer de tot una mica, però la llaunaria no puc. Vaig a canviar una connexió, poso una mica de teflon, tanques l'aigua, llavors la tornes a obrir, quan obres una goteta, sempre.
Ah, ja.
Ja, amb la goteta, sempre la puta goteta.
Jo la goteta sempre es culpa de la pròstata. No m'ho cas.
Has provat amb el teflon?
No!
La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT. El Matí de Catalunya Ràdio.
3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
Notícia de fa poca estona. L'Iran ha atacat aquesta matinada a Tel Aviv i ha deixat almenys 2 morts. Argumenten que és la revenja per la mort del cap del Consell de Seguretat de l'Iran, Ali Larijani, la segona persona més influent del país després del líder suprem.
El règim iranià més un comunicat que diu que el bombardeig és per venjar aquesta mort i també la del cap de la milícia Basij, responsable de la repressió de les protestes ciutadanes. Benjamin Netanyahu, en canvi, treia pit de l'operació.
Estem enfonsant aquest règim amb l'esperança de donar al poble iranià l'oportunitat d'eliminar-lo. No passarà de cop, no passarà fàcilment. Però si persistim en això, els donarem l'oportunitat de tenir el seu destí a les seves pròpies mans.
L'Iran també ha informat l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica que un projectil ha impactat en una de les seves centrals nuclears, però que la instal·lació continua sent segura. Israel, per la seva banda, ha tornat a bombardejar Beirut i els Estats Units han atacat instal·lacions de míssils iranians situades a la costa del Golf Pèrsic, amb l'argument que suposaven una amenaça per al trànsit marítim.
Mentrestant, Donald Trump s'apunta a una derrota interna en la guerra contra l'Iran. El director de contraterrorisme dels Estats Units s'ha mostrat obertament en contra de la guerra i ha dimitit.
Es tracta de Joe Kent, que en una carta ha dit que l'Iran no representa cap amenaça imminent i que van començar la guerra per la pressió d'Israel. Acusa de fet Israel i el seu lobby als Estats Units d'haver impulsat el conflicte. Trump hi responia així.
He llegit el comunicat i sempre he pensat que és una bona persona, però feble en termes de seguretat. I en llegir el comunicat m'adono que ja va bé que marxi, perquè diu que l'Iran no és una amenaça. L'Iran és una amenaça i tots els països s'han adonat de l'amenaça que representa l'Iran.
I aquí dia decisiu per al futur dels pressupostos, que han de passar el primer tràmit divendres.
El govern ha intensificat els contactes amb Esquerra, tot i que les parts admeten que és molt complicat. Sobre la taula hi ha l'opció de retirar-los, però l'executiu voldria el compromís dels republicans que, si el retira, es podrien aprovar més endavant. Els comuns no veuen bé aquest moviment. David Cid, portaveu.
És una mala idea, que segurament tindrà costos si finalment anem més endavant o anem a una votació o una aprovació el mes de juny.
En canvi, Junts retreu als socialistes que hagin dut a la cambra uns pressupostos sense tenir prou suport.
Mentrestant, avui les reivindicacions de mestres i professors es traslladen a la Catalunya Central, a Lleida i a l'Alt Pirineu i l'Aran.
Els sindicats xifren en un 70% el seguiment de la vaga d'ahir al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Penedès, mentre que el departament rebaixa la xifra al 38%. El govern manté que no reobrirà la negociació, defensa l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT i assegura que la discrepància ara és només pel sou. Sílvia Paneque, portaveu.
Pensem que és un bon acord, no només a nivell salarial, sinó també amb totes les mesures que aquestes sí compten amb el suport de tots els representants sindicals de millora del propi sistema. Per tant, el departament i el govern estén la mà a sumar-se a aquest acord.
I cop dels Mossos d'Esquadra contra els multireincidents amb més de 600 detencions.
És el balanç del primer any de l'operatiu Campai contra la multireincidència que us avança Catalunya Ràdio. A banda de fer 613 detencions, han identificat 28.000 persones que acumulaven en total 65.000 antecedents. Rafael Tello és intendent dels Mossos i responsable de l'operatiu Campai.
Està clar que quan pressiones i intentes fer la vida impossible aquest que no tinguin aquest sentiment d'impunitat tan alt, la desplaces. En la zona metropolitanes on nosaltres pensem que hi ha més oportunitats, realitzem dispositius per treballar de manera simultània, sense fronteres.
Els agents també han aconseguit recuperar 2.100 mòbils robats.
Més notícies. Catalunya tindrà una primavera amb molt pol·len a les per les pluges i la inestabilitat climàtica.
Ho anuncien experts de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya, que preveuen una temporada especialment intensa per les persones al·lèrgiques.
Cèlia Forment.
Les pluges acumulades i les temperatures suaus han activat la vegetació abans d'hora i, segons Jordina Belmonte, que coordina l'entitat, han provocat pol·linitzacions més fortes de l'habitual.
És una mala notícia pels que són al·lèrgics. Els pol·lens de les herbes, parietària, que ja hi és, gramínies que va començant, plantatge, blets, perquè són herbes que molt fàcilment després de la pluja tornen a florir o fins i tot germinen noves llavors i creixen més plantes, i aquestes es poden allargar tranquil·lament en pol·linitzacions importants fins a l'estiu.
El fort vent d'aquests dies també ha intensificat els brots de pol·len. Les al·lèrgies respiratòries ja afecten fins a un 30% de la població. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
La Generalitat reforça el dispositiu contra la pesta porcina.
Ho fa amb 5 milions d'euros i més efectius.
Rosa Pujol.
Un cop superada la fase de contenció, l'estratègia del govern se centrarà a erradicar completament els porcs senglars a la considerada zona zero. Això sí, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, alerta que el procés serà llarg.
No serà ràpid, no hi ha cap país que hagi estat menys d'un any a trobar l'últim cadàver de PPA, per tant, el que demanem, si us plau, és confiança, paciència, deixar treballar i discreció per poder fer les coses amb eficiència.
Fins ara s'han detectat 227 casos positius en porcs senglars, tots dins la zona considerada de risc. Rosa Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I creix la contaminació a les fonts d'Osona i el Lluçanès, segons l'últim mostreig anual fet pel grup de defensa del Ter.
El 44% de les fonts analitzades superen el llindar de potabilitat fixat per l'OMS, 4 punts més que fa un any.
Santa Cecília de Voltregà, Natia Dell.
La pluja no ha ajudat a millorar la qualitat de l'aigua. Al contrari, creix de manera notable la quantitat de nitrats. La Dolors Catalán, del GDT, explica per què.
L'aigua no ha diluït el purí, sinó que simplement el que ha fet l'aigua és agafar el purí que el teníem atrapat i portar-lo a l'aqüífer. Els aqüífers per la Catalunya interior són les reserves d'aigua en temps d'escassetat d'aigua, de pluja.
El GDT insisteix que la principal causa de la contaminació és l'excés de purins. Denuncien que hi ha massa porcs pel territori i per l'aigua que tenim, i que cal reduir la cabana porcina. Des de Santa Cecília de Voltregà, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el Saló de l'Ensenyament 2026 obre les portes avui a Fira de Barcelona en la seva 35a edició i es consolida com la principal cita d'orientació educativa a Catalunya.
Fins diumenge, més de 220 expositors oferiran informació sobre estudis universitaris, formació professional, idiomes i altres itineraris formatius amb la participació de totes les universitats catalanes i també una presència destacada de l'FP, que ja supera la meitat de l'oferta.
I cultura, èxit de Torrente Presidente, la sisena pel·lícula de la saga, 1 milió d'espectadors i més de 7 milions d'euros de recaptació en el seu primer cap de setmana d'exhibició.
Què passa, família?
Torrente!
La política la polla, chavales.
Marta Viana.
Una pel·lícula que fa mofa de la classe política espanyola i sense distinció de sigles, explica Santiago Segura, director i protagonista de la pel·lícula, a aquesta emissora.
Yo veo gente de izquierdas supercabreada y gente de derechas mosqueadísima. Entonces, es lo bonito, dar por igual hostias.
Segura no tanca la porta que el personatge de Torrente torni amb una altra pel·lícula ben aviat.
I ara parlem de teatre.
Alguna cosa així com que enganxi, no? S'ha de dir...
Què és això que hem sentit?
Doncs el que va passar ahir al Teatre Lliure de Montjuïc, on es va entregar el Premi Anna Pérez Pagès del Periodisme Cultural. El jurat destaca la omnipresència, l'entusiasme i la dedicació del món de la cultura al periodista Jordi Bordes, que és qui va guanyar el premi ahir al vespre, tant a través dels articles dels diaris El Punt Avui com en l'impuls del portal Recomana.cat.
Marta Vives.
Tenacitat, tossuderia i molta feina de formigueta. I, a més, una persona que tothom estima. Així podríem descriure l'enyorada Anna Pérez Pagès. I així és, en essència, Jordi Bordes, l'impulsor de la crítica teatral del país i el guanyador del periodisme cultural que porta el nom de l'Anna.
Bueno, d'entrada, una responsabilitat molt bèstia que no em veig capaç d'assumir. El que passa és que sí que accepto encantadíssim aquesta sensació de bon rotllo que porta tot això, no? La veritat és que no m'ho esperava.
El Teatre Lliure ha acollit una vetllada per recordar-la i per reivindicar el periodisme cultural en un acte presentat per la copletista Glòria Rivera i el crític teatral Oriol Puigtauler, amb un paraules que reclama més espai, més necessitat per la cultura. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
La directora Carla Simón presentarà un curt en el marc del Festival de Canes, però no dins del certamen.
La directora de pel·lícules com Alcarràs i Romeria presentarà el curt flamenco, protagonitzat per Rocío Molina i amb la participació del Niño de Elche. La cineasta proposa revisitar en aquest treball el gènere del flamenc des d'una mirada, diu, contemporània a través del cos i la dansa.
I ahir es va estrenar la plataforma 3Cat la tercera temporada de Jo Mai Mai, la ficció ambientada en una casa de colònies que retrata la realitat de joves sense tabús.
Benvingudes a les Guilles!
Fets moltes cares noves.
Ja veureu que mai oblidareu aquests dies.
Aquesta tercera temporada torna més intensa i valenta i amb trames que exploren les pors dels joves, com ara el compromís o fer-se gran o el rebuig. Continuen alguns dels protagonistes de les temporades anteriors, com Clàudia Riera, Albert Salazar i Biel Rossell, i s'estrenen 7 actors i actrius joves que no deixaran indiferent ningú. 8 capítols amb versions musicals de cançons amb La Fúmiga, Doctor Prats, Teràpia de Xoc, Ginestà o Flashy Ice Cream, que ja es poden veure a la plataforma 3Cat.
I els esports, Marc Andrés, el Barça es juga a ser als quarts de la Champions.
A 6:45, Barça-Newcastle en directe al Camp Nou i a la sintonia de la TDT de Catalunya Ràdio. A les 9, Tottenham, Atlètic de Madrid, Bayern de Múnich, Atalanta i Liverpool-Galatasaray. Ahir es van classificar per aquests quarts el Real Madrid, l'Sporting de Portugal, el PSG i l'Arsenal. També avui a les 9, el Barça i el Badalona Women es juguen ser a la final de la Copa de la Reina de Futbol. I en futbol internacional, la Confederació Africana ha atorgat el títol de la Copa d'Àfrica al Marroc als despatxos, donant el partit per perdut al Senegal després que abandonessin el terreny de joc.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
I ara, aquesta hora, fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Tenim 3 graus a Castelló d'Empúries, 5 a Vinebre i 8 graus a Castellà del Vallès. I avui el dia comença amb el cel serè, excepte en alguns llocs de la costa, on s'han format bancs de boira o de núvols baixos, que creiem que aniran a més de cara a les pròximes hores. Al matí encara moltes estones de sol, però sí que a la tarda tots aquests núvols aniran entrant cap a l'interior, sobretot a les comarques del nord-est. Girona, Barcelona, el cel quedarà força tapat i a l'interior de les comarques de Girona podríem acabar la tarda amb petits ruixats. Tot plegat amb una temperatura que comença a baixar, en general les màximes quedaran entre 15 i 18 graus, si bé el Pla de Lleida amb més sol, aquí sí que es poden enfilar encara per sobre dels 20 graus.
El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Almenys se'ns ha fet gran.
Tot és possible un dia de partir.
I en l'últim minut del temps afegit és capaç d'aconseguir el gol de l'empat.
Arriba l'hora de la veritat a la Champions. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 6:45, la TDT del Barça-Newcastle a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Fa anys, la filla de la Sandra li va fer una figureta i li va dir que era ella. És terriblement única. Per la Sandra, protegir-la és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, a CaixaBank li vam oferir les nostres assegurances MyBox i una alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
la TVT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. La companyia de titelles Festuc Teatre adapta Tarzan. En aquesta ocasió, Tarzan serà una nena perduda a la selva que, adoptada per una família de goril·les, es creu una goril·la més. Recomanada per a infants a partir de 3 anys. Del 28 de març al 12 d'abril, al Sant Andreu Teatre. Més informació a sat-teatre.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 9:15, en temps d'agora, estarem molt pendents de l'actualitat política d'avui amb les sessions de control al Parlament i al Congrés, tot plegat mentre continua sense arribar a l'acord per als pressupostos catalans.
I després analitzarem com avança la guerra a l'Orient Mitjà. En parlarem amb Rafael Grasa, professor emèrit de Relacions Internacionals de la Universitat de Barcelona.
A 10:15, passejada amb Albert Om, avui per parlar de les esqueles dels diaris, coincidint amb el 10è aniversari de la mort de Carles Flavià.
I a 11:00, entrevista amb Oriol Mitjà, que publica el llibre On neix la llum, on aborda la seva experiència amb la depressió.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents vam conversar ni més ni menys que amb la Maria Àngels Rial, fundadora i presidenta de Semen Cardona, l'empresa on treballa el bisbe emèrit Xavier Novell. Alerta el titular que ens va regalar.
No és la número 1, som la número 2 d'empreses que estem...
Fet aquí, a casa nostra, Produït a casa nostra,
Sí.
Maria Àngels, sóc el Xavier Novell, el bisbe emèrit. Com estàs?
Molt bé.
Escolta, jo exactament a quin departament treballo?
Comptabilitat. Bueno. Ja ho sap, no?
No. Bueno, ja ho saps, no? Ets el responsable d'un dels centres més importants que tenim.
Val, però no treballa amb la matèria.
Manualment no.
Manualment no.
Bueno, un cop està allà dintre, ha de fer de tot.
Ah.
El semen serveix per inseminar femelles, sigui de l'espècie que sigui.
Però el deuen exportar a països o es queda tot aquí?
No, penseu que hi ha semen català voltant per tot el món.
Això és!
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
L'altre dia, passejant per Barcelona, vaig aturar-me en una pastisseria i ja estava plena de mones de Pasqua. Ja al veure això vaig pensar, ui, és un bon dia per a reivindicar viure més espaiet. A l'estiu ja estem pensant en el Nadal, i al Nadal viceversa. Perquè si estem a meitat del mes de març, ja he de pensar en la festivitat que vindrà d'ací a un mes. A mi això moltes vegades m'impedeix gaudir del moment. Les botigues ja tenen biquinis i sandàlies i ja et fan pensar que has d'organitzar l'estiu perquè, si no, no arribes. Calma, per favor, que vull gaudir del mes de març sense pressa. I vos recorde que encara és dia 18.
I el segon, el Joan Foguet.
Em pots prometre una escala invertida, un molí per reneixer entre els arbres i tornar a fer una rega. Em pots prometre la fúria, la bèstia salvatge que civilitza el planeta i l'animal remugant que s'empassa el dolor. Pots, fins i tot, prometre'm venir, pentificar-te endavant i assumir que el desastre és saber que tu i jo som la desgràcia amorosa i la cançó que ens aïlla de tan bonica com és. Aquest és un extracte de Promesa, un poema de Blanca Llum Vidal. I com ens va recordar ahir en Ricard Ostrell, aquesta és la setmana de la poesia. I avui pot ser un bon dia per prendre un poema, llegir-lo, pensar-lo i deixar-nos estimar.
Seràs la fe i la medalla oculta. Seràs l'amor i la ferocitat. Seràs la clau que obre tots els panys. Seràs la llum il·limitada. Seràs com fi on l'aurora comença. Seràs forment escala il·luminada. seràs, lo sé, i seràs la bandera. L'himne fecund del retorn de la pàtria. Tros esquinça de l'emblema que puja. Jo pujaré piament els graons. Gent arribada.